IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
Bon dia. L'habitatge torna a centrar bona part del ple del Parlament d'aquesta setmana. Demà es debat una proposició de llei de Més per Mallorca per prioritzar la venda de cases als residents. Populars i Vots consideren la iniciativa inviable i demagògica, mentre que el PSIP hi donarà suport.
El portaveu dels ecosobiranistes mallorquins, Josep Esteguia, ha carregat contra la dreta per no voler tramitar aquesta proposta.
Especular en el nostre habitatge mentre la gent treballadora no pot llogar ni comprar una casa, no te volem. Si no són capaços d'això, que diguin clarament quina és la seva pàtria i qui són els seus compatriotes. I la seva pàtria i els seus compatriotes és l'especulació i el fons d'inversió.
Mentrestant, la presidenta del govern, Marga Proens, acusa Més per Mallorca de fer populisme, diu, amb la seva proposta de restringir la compra d'habitatge a la ciutadania que no resideix a les illes perquè assegura que topen la legislació europea.
Perquè podem estar més o manco d'acord, però la realitat és que en aquest moment la legislació europea i comunitària no ho contempla i que ja ha fet observacions amb altres intents que han tingut altres regions europees de legislar en aquest sentit. Per tant, jo crec que després de 8 anys de no fer polítiques, que ara el que se posi damunt la taula sigui per enganar i per embuar els ciutadans, crec que mereix la nostra oposició.
I el Consell de Mallorca instal·larà 250 càmeres a diferents punts de l'illa per controlar els vehicles que entren a Mallorca. Estaran operatives d'aquí a 2 o 3 mesos, segons ha confirmat avui el conseller de Mobilitat, Fernando Rubio, després d'una reunió mantinguda amb Valeval. Tots coincideixen que es necessiten dades objectives per establir les restriccions.
La meitat dels dispositius que el Consell preveu instal·lar a 125 punts de l'illa són càmeres que enregistraran la matrícula, mentre que l'altra meitat seran de vigilància. En qualsevol cas, per al president de la patronal del cotxes de lloguer, Cristóbal Herrera, la solució no és limitar l'entrada de vehicles.
Seguimos considerando que restringir la libertad de circulación es un error y que en lugar de solucionar problemas va a crear más de los que se piensa. Ibiza nos ha demostrado que los problemas de congestiones no se solucionan limitando solo al rentacar, sino que hay que tener una visión mucho más holística y que meter mucho más transporte público.
Treballadors de la Creu Roja atendran supervivents de suïcidi gràcies a un protocol signat en l'IPSALUT. Es tracta d'una iniciativa del govern en el marc del Pla Estratègic de Benestar Emocional i de Salut Mental dirigida específicament a persones que han perdut un familiar o un amic per al suïcidi.
Aquest conveni està dotat en 30.000 euros per als pròxims 2 anys. La directora general de Salut Mental, Carme Bosch, ha explicat que s'han decidit a cercar aquesta fórmula davant la complexitat del dol pel suïcidi de qualque familiar o amic.
Bueno, és sempre molt difícil d'entendre i la veritat és que la gent solen arribar, doncs, a part d'aquest dol molt complicat, doncs, moltes vegades amb aquesta culpa, no? Amb aquesta sensació d'haver pogut fer alguna cosa més o amb aquesta sensació de sorpresa o un estat de xoc, no? És un dol que té moltíssima complexitat a l'hora de tractar-lo.
I en plan nacional, una setmana després del toc d'atenció pública a Maria Guardiola, el PP anuncia que la direcció nacional del partit prendrà el control de les negociacions amb Vots, tant a Extremadura com a Aragó, aquí on fa no res hi ha hagut eleccions autonòmiques. La formació d'Alberto Núñez Feijóo argumenta que vol facilitar els acords i evitar una repetició electoral. El debat diuen que primer volen parlar de govern i després ja parlaran de cadires. Arribem així a les 5 i 4 minuts. Les notícies tornaran quan siguin les 6 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Sobre que durant un eclipsi els animals es poden confondre i podrien començar a actuar com si fos de nit.
Fent-ho amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
I ens encetar amb aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho fem amb en Toni Cardell, que és aquí amb nosaltres, el control tècnic, i avui amb moltes ganes de parlar d'aquest eclipsi, d'allò que produirà, que causarà, com el poden mirar, si el poden mirar, no el mireu, quines ueres hem d'utilitzar, quines estan homologades, quines no. És que tenim tantes preguntes pel nostre següent convidat, el mestre i astrònom solleric, Pep Marcús.
Aquest estiu es produirà un dels espectacles més sorprenents que podrem veure des d'Europa, l'eclipsi solar total del 12 d'agost de 2026. I l'adjectiu total, com cantava Bonnie Tyler, no és una exageració. La Lluna cobrirà completament el Sol, fent que el dia es torni gairebé nit durant un quants de minuts màgics. Per posar-ho en perspectiva, un fenomen així no es repetirà a Mallorca fins a final de segle. Així que, si no el veus, haureu d'esperar molt de temps. Un tema ben interessant que volem comentar en profunditat amb en Pep Marcús, mestre, astrònom i president del Club Newton.
En profunditat.
Ja el tenim aquí, en Pep Marcús. Pep, moltes gràcies per venir. Com va?
Moltes gràcies.
I estem emocionadíssims, Xisco, perquè en Pep mos ha dit unes ueres d'eclipsi, ses homologades, ses autèntiques ueres, per mirar l'eclipsi aquest mes d'agost, i si te'ls poses, no veus absolutament res.
Et sa idea. L'únic que has de poder mirar, i no per molt de temps, és el sol. Perquè si mirem el sol, les lesions oculars estan garantides. Això no ho volem. No volem que ningú se lesioni sa vista.
I això és important, anar-ho recordant, sí, abans que arribis
que
més d'agost.
Que amb aquestes ueres poca lesió hi pot haver, perquè és que no se veu res.
Són específiques per mirar el sol.
Bé, ja veig en Miquel Jung, perquè és un astre, però, llevat d'això, res de res.
Així és. Aquestes ueres se poden comprar per internet fàcilment, i l'únic que han de tenir en compte la gent que les vulgui comprar és que hi ha una normativa ISO que assegura que les ueres són de qualitat i homologades, que és la ISO 12312/2, que han de venir les ueres i la capsa de les ueres amb aquesta ISO visible, i perquè se vegi que han passat els controls de seguretat mínims, perquè en la vista no podem jugar. Si tenim un problema de ronyons, ens poden canviar un ronyó, un passar altre. Però d'ulls només en tenim dos i no se poden baratar.
Que estan tan...
Sí,
tan...
és greu. No podem mirar el sol directament, mai. És a dir, la gent que se'n va en els miradors de Mallorca, les postes de sol romàntiques, a veure si està molt baix, molt baix, molt baix el sol, i no el mirant molt de temps, encara pot ser que no m'ho la juguen massa. Però mirar el sol directament, sense protecció, és un molt de números per tenir lesions oculars. I això ho hem d'evitar, sobretot, al moment en què tothom mirarà el sol,
com és aquest...
dia 12 d'agost a les 8 i mitja del vespre.
Mira, Pep Marcús, pots repetir el número de ISO
12312/2.
Per tant, si qualcú vol comprar-se a la companyia que sigui o on sigui unes ueres, que m'han recordat aquelles de 3D,
sí,
que mos donaven quan jo era petit, que anàvem al cine a viure experiències noves.
Els
nins del 80, que mos ho creien tot. Són unes ueres de cartró, però fixeu-vos amb aquest 12312/2, per si qualcú aquest 12 d'agost, precisament, vol veure aquest eclipsi de sol, que, com diu en Pep Marcús, han de tenir els ulls protegits.
Però, sempre. Pep, això ho ha de tenir... Tots els ciutadans de Balears han de tenir unes ueres com aquestes?
Si tots els ciutadans de Balears volen mirar el sol, han de tenir unes ueres cada un. O, entre dos, ara te les poses tu, ara me les poso jo, però mai han de mirar el sol sense protecció, directament. Si tenim el sol en el cel i miram el sol mos cremarem els ulls. És així de senzill. Tothom n'hauria de tenir unes, o tothom que vulgui mirar l'eclipsi, perquè hi haurà gent que no el voldrà mirar, però, i voldrà quedar a casa mirant Telecinco. És una opció.
Però si estàvem al carrer...
Han de dur ueres per mirar el sol. Si miram,
si no miram...
en els companys, si miram en Xisco Nadal, no haurem de més tres, tres perquè brilla molt.
Clar.
Però, no, han de més sempre protecció ocular. Sempre. I més en un moment en què tothom estarà pendent del sol. perquè mirarem el sol a veure quantes, és màxim, hi ha el punt en què la lluna se posarà just davant el sol i tindrem la fosca que comentàveu abans durant 96 segons, que serà aquí a Mallorca. A Menorca serà un poc menys, un minut aproximadament, a Eivissa, un minut 10 i a Formentera, 40 segons. Això és la totalitat de cada illa de les Illes Balears.
Clar, i parlam d'aquest eclipsi perquè serà una cosa extraordinària que no se tornarà a repetir fins a final de segle. Clar, pot ser mitjà, no m'agafa.
Jo ho tenc a l'agenda, 2166, però en pintura no hi arribarem, no ho sé.
2166.
Sí, ara ho he dit de memòria, pot ser que sigui una altra, però aproximadament. L'únic eclipse visible de la nostra vida a les Illes Balears, eclipse total de sol, serà aquest de dia 12 d'agost. Per això hem d'estar preparats.
He llegit que n'hi va haver un de vegades el 1900 i poc.
El 1905 va haver l'any que m'han dit tres vegades ja, i això de tres fonts diferents, que va haver un any en què el sol se va posar al migdia i els guillets se'n van anar a dormir. I això m'ho han confirmat tres persones diferents, que els seus padrins ho deien. I això va ser l'eclipse dia 30 d'agost de 1905, que va ser el primer eclipse total de sol que va atraure turisme a les Illes Balears. Turisme científic, en aquest cas. Varen venir set delegacions internacionals de diferents universitats, entre elles el fundador de la revista Nature, que va venir per Mallorca, per Palma, i van estar observant i fotografiant l'eclipse total de sol de 1905. Va ser important.
Clar, i on haurien d'anar a veure un eclipsi de sol?
Jo,
per exemple, si jo no m'arremen de Can Ostra, jo som de la barriada de Pere Garau, no donaré carrer perquè vull evitar fenomen fan com els Beatles, si jo des de Can Ostra mir, pot saber poqueta cosa.
No veuràs res. L'únic que veuràs serà que se fa fosc de cop i volta. Si saps s'hora, veuràs la fosca total que se fa arran d'un eclipse. Això passa a totes les Balears, estiguis o no estiguis a zona de visibilitat de l'eclipse. Els ajuntaments, avui per avui, ja estan catalogant zones a cada municipi en les quals se puguin agrupar una certa quantitat de gent, de manera segura, per observar l'eclipse. És a dir, el primer de tot és hem de tenir un pot de seny. Se veurà molt bé l'eclipse, però hi ha tres esdeveniments que tindrem quasi continuadament, un darrere l'altre, dia 12 d'agost. A les 8:30, 8:31, eclipse total de sol, 96 segons. Un quart d'hora després, s'aposta de sol eclipsat. És a dir, davant la mà, el sol se posarà com si fos una mitja lluna d'aquesta que dibuixen els soldats.
Això és el segon esdeveniment.
Això també m'ho eres. El moment... L'únic moment en què no em porta que dugui m'ho eres serà la totalitat, aquest 96 segons de màxim, en el qual la lluna tapa el sol, aquí m'ho podrem llevar les ueres d'eclipse, miram, gaudim, veiem que la natura ha canviat, ha baixat la temperatura, que s'ha bastant d'agraïda el 12 d'agost, els animals s'aturen de piular, els ocells callen, és una situació estranya, anòmala, però natural, perquè la produeix el sol i la lluna. 96 segons després, la lluna segueix el seu camí i tornarem a tenir llum de sol, aquí, top, una altra vegada, les ueres posades. Fins a la posta de sol, que la posta de sol, un quart d'hora després, serà eclipsat. Segon esdeveniment importantíssim astronòmicament des dia. Tercer punt, que aquest vespre, dia 12 d'agost, és màxim de la pluja d'estels d'esparcets, la llàgrima de Sant Llorenç. Sí. És a dir, no vols tassa, tassa i mitja. Tindrem tres coses continuadament en el cel a partir de les 8:30 del vespre. Per això demana a tothom un pot de seny i si no m'ho han de desplaçar gaire, millor no fer-ho. Evitar desplaçaments innecessaris. Perquè l'eclipse sabrà per totes les Balears, però el sol eclipsat se veurà des d'aproximadament un 60% de la superfície de Mallorca. La major part de Menorca, Ciutadella sobretot, la banda de Ponent, la banda de Ponent també d'Eivissa i de Formentera, des Cap de Barberia, des de Cala d'Hort, des de la zona de Sant Antoni de Portmany, i aquí, evidentment, també la banda de Serra de Tramuntana, que és el punt allà on se veurà millor l'eclipse i després la posta de sol de davant la mà, que ja, malauradament, me fan bromes els meus amics, diran, aquest dia plourà. Entén poc que si estigui ennigulat, però bé, això, contra això no hi podem fer res. Però aquests dos esdeveniments de sol se veurà molt bé Serra Tramuntana i la major part de la zona que va d'Espilari, la zona de la plana de Sant Jordi, fins a Santanyí. D'allà se veurà perfecte. Tot el que és Llum Major, Campos, Santanyí i Set Salines. És a dir, que no em porta a córrer ràpidament a col·lapsar les carreres de la serra, que són estretes i no poden aguantar un nombre important de desplaçaments, que ja ho fan durant l'estiu, i imagino-vos en guany com serà, podrem veure l'eclipse segurament des d'un lloc proper que nostre, i els ajuntaments posaran, faran públics llocs d'observació oficials.
Bé, en Pep Mercur resant perquè aquest dia d'agost no està malalt.
Bé, jo no estaré malalt.
No.
Jo som com uns ads autònoms. No tinc dret a estar malalt aquest dia.
No, clar, perquè això és com una espècie de festa grossa, que no només per gaudir-ho, sinó també per documentar-ho, Pep.
Sí,
perquè
sí,
això passa un... Clar, com astrònom, això passa un pic en sa vida, i tu has d'estar allà com a notari del regne.
Correcte.
I d'esclut Newton.
Sí.
Per apuntar-ho tot i saber com ha passat.
La nostra idea és enregistrar l'eclipsi i fer-ho en directe des de qualque canal de mainstream, com pot ser YouTube. Això és la idea. Formem com se desenvolupen els fets, però la idea és fer això.
I per què se veurà tan bé de Balears?
No és que se veia bé o malament. De fet, Balears és un dels llocs on no se veurà complet l'eclipsi, perquè se posarà sol eclipsat, no acabarem de veure la lluna sortint de davant l'esfera del sol. El que passa és que un eclipsi total amb una posta de sol eclipsada no ha passat mai a les illes. És la primera vegada que tindrem l'oportunitat de veure això. L'eclipsi, el màxim de l'eclipsi, se veurà a Islàndia. Allà tindran tot l'eclipsi de punta a punta. Ara, problema d'Islàndia, a l'agost, és que no fas temps que fa Balears. No fas temps que fa per la península ibèrica, que sol està bastant clar, no sol haver molt de nígols. Allà, és més probable, tenen més possibilitat de mal temps, pluja, o fins i tot que estigui bàsicament enigulat.
Per tant, paga la pena perdre una micona d'eclipsi,
sí,
per tot allò que guanyes de probabilitat de llum i també de climatologia.
Així és, així és. Per això molta gent vendrà a les Balears i a la franja de totalitat de la península ibèrica, que a la zona, per allà on passa, que va un arc que va des de Galícia, des de Corunya, fins a Tarragona, passant per Sòria, tot aquest tros, les reserves d'Airbnb només d'aquesta zona han pujat un 830%. És a dir, imagineu-vos la gentada que també vol anar a la península, que se farà més temps. No tindrem aquesta màgia de tenir l'eclipsi just arran de la mà, just abans de la posta de sol, però sí que la tindrà ja més temps en el cel.
Ara que parles d'això, jo ahir precisament dinava amb un amic que fa feina a l'hostaleria i ja m'ha dit que a la zona on li fa feina s'arriben a demanar fins a 1.000 euros per una habitació.
Jo tenc
que... Dius...
M'han arribat dades oficials ben que sortien en el diari que ha hagut villes, que s'hi van ara xalets aquests enormes, que s'han llogat només per dia 12 d'agost per 22.000 euros. 22.000 euros per una habitació. Això és... Bé, per una via, per un xalet.
Sí, però no, jo he dit les habitacions d'hotel,
perquè,
clar, és una, i evidentment, ja que la llogues, vista mar. Per
sí,
poder...
però Pantura no se veurà de vista mar, això és una altra. Perquè jo també m'anant arribar des d'Esport de Solla, hotels que tenen habitacions que miren davant la badia d'Esport, però hi ha una zona dins Esport de Solla que no se veurà l'eclipse, perquè la mateixa orografia d'Esport de Solla impedeix veure el sol a sort en què està molt baix.
És que ara mateix pens que en Pep Marcús hauria d'anar a fer un estudi habitació per habitació a tothom que li demanàs per saber on se podrà veure.
Ho podem fer a tots els hotelers i a tothom que li interessi dir si se veurà o no se veurà l'eclipse des de que vostre. Si voleu, doncs, les dues dades bàsiques i amb això...
Sí.
Tothom estarà content.
Primera ràdio, una vegada més, servei públic, de primera magnitud.
Servei públic. Primer de tot, que tothom recordi el següent número, 287. 287 és els graus pels quals el sol se posa dia 12 d'agost. És a dir, tothom coneix un cercle que comença en els graus 0, a la meitat són 180 graus, i tornes a començar a 360 graus. Clar, si mos posem mirant cap al nord... 0 graus, a 287 és una mica a l'esquerra, i això és un punt. Si tothom té un mòbil, i dins els mòbils hi ha brúixoles, agafeu la brúixola del mòbil, la poseu, i marcau la ratxa de la fletxa de la brúixola cap a 287. Si hi teniu una usina davant, no veureu l'eclipse. Si teniu una casa, no veureu l'eclipse. Si veus la mà, se veurà l'eclipse. Aquest és el truc.
Però, per exemple, l'Esplà de Mallorca se veurà?
L'Esplà de Mallorca sabem que se pot mirar, però no veurem la posta. Aquesta és una altra. Des d'Esplà de Mallorca i des de Mitjorn se veurà des d'un 97% s'eclipsa a les 8:30 de la vespre, però no la posta de sol que pega a darrere la Serra de Tramuntana, evidentment.
Clar.
Ara bé, si volen saber si sabeu sí o no et s'eclipsa des de qualsevol punt d'Esplà, des de qualsevol punt de Mitjorn, de Tramuntana, de Canostra, des de...
des
d'Esplà de Sant Jordi, des d'Artà, anem dia 29 d'abril a veure la posta de sol des d'allà on m'han triat. Dia 29 d'abril el sol se posa exactament allà mateix on se posarà dia 12 d'agost. El sol té un moviment pendular durant l'any que no se posa allà mateix cada dia. Ja saben que el sol se posa per l'oest dues vegades cada, durant tot l'any, en els equinoxis de tardor i de primavera. Però, clar, el moviment pendular segueix. La qual cosa, dia 29 d'abril, apuntau el número... És el dia que hem d'anar a guaitar, me'n vaig a un porxet que tenc a la muntanya i vull veure si se veurà la posta de sol, si se veurà l'eclipse, a les 8:30 des d'aquell lloc. Molinandi 29 d'abril.
Sí. Mateixa hora.
Mateixa hora, a les 8:30. Se veurem on està. I si el veiem, tata, ja està. És que d'aquí se veu.
Heu sintonitzat Ivetra Ràdio, això és Tèntol, repetint les dades per si teníeu la llibreta en fora. Dia 12 d'agost, 20:31, eclipsi. 15 minuts més tard, posta de sol eclipsar. Que haureu d'anar a comprovar dia 29 d'abril...
Així és.
Si, des d'on sou, veureu aquesta posta de sol. I després ja durant la nit hi haurà la pluja de perseids, per si encara vos teniu més ganes d'estrelles i de constel·lacions, tot allò que vulgueu. Mireu a la brúixola, 287 graus, des d'allà on sigueu, i si els 287 graus quadren en què teniu un redol on no hi ha ni paret, ni usina, ni xiprer... podreu veure aquest eclipsi.
Sí,
i per protegir els ulls, 12312/2, que et siso, que han de dur les ulleres que vos compreu.
Obligatòriament.
I... ara, per un moment, jo no sé si això és Tenton o Redes. Estic aquí. Ara anem d'un costat a l'altre.
I encara més, aquestes ulleres protegeixen 3 minuts. Sí. Només.
No és que només, és que se recomana que no s'estigui mirant tot estens el sol, perquè, clar, són ulleres que filtren fins a un... te deixen passar entre un 0,0031% i un 0,0061% de llum solar. Però passa una miqueta. Clar, llum solar directe en els ulls. Millor no tenir-ne. Ah, per cert, que no ho havien dit, que ningú li passi pel cap, per favor, posats-se negatius de fotografia davant els ulls, que els més joves no saben el que són, però són unes coses que empleàvem fa uns anys per fotografiar coses.
Que se deia?
Negatius de fotografia. Se deia, però no és real, no és vera. Ni vidres tintats d'aquests de soldador, ni tampoc radiografies, que ara, ara els adonen els mòbils de les radiografies. Ningú té radiografies a casa seva, però si en tenim qualcuna de la perdina quan se va rompre el braç, no les empleeu. No protegeixen la vista. Només protegeix la vista, les ulleres amb CISO, que ho acaben de dir, 12312/2. És l'únic element que ens permet protegir la vista de manera segura. És l'únic.
Ai, Pep, hem de fer un kit bàsic d'eclipse.
Sí, 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 sí. L'hem de fer. Perquè tothom... Ah, per cert, que tu de Xisco veuràs i el veuràs de que teva, no, però tens opció de que fas bus número 15, m'apariques, que va ser en alt.
Ai.
I amb aquest bus veurem anar una... Ja vos he dit, de l'aeroport cap a l'Arenal de Llum Major.
Que ha fet un manual, jo és que ja, és que ja no me queda fol.
I aquí a la ràdio, de vora Camp Antoni?
No se veurà, no se veurà. No. Només en van. Heu d'anar cap a la zona de baix, de la zona de les platges de Palma, Sollà, que a més que és ample, hi ha lloc, hi ha poques opcions que hi hagi una saturació molt gran en aquella
però
zona.
Però se veurà només l'eclipse.
L'eclipse, estem xerrant de l'eclipse, que el que interessa a tothom aquí són els 96 segons de totalitat. La posta de sol eclipsada és una propineta posterior.
Menys, jo aquí som, ja m'interessa tot.
Ja, clar, això, però clar, si tothom va a les costes de Serra de Tramuntana, que ja sabeu com són les carreteres de l'esport d'Escanonja, d'esport de Vall de Mossa, etc. Clar, la saturació està garantida. Haven d'evitar. Que no sé fins a quin punt s'evitarà, perquè tothom vol anar allà on se vol més bé, i sense... Per cert, si tothom se'n va a la platja a veure l'eclipse de sol i la posta de sol, hi ha esperit que te plantin davant la cala de turno un iate d'aquest de 70 metres...
Uau.
Que vol veure l'eclipse des del iot, que n'hi haurà, i molt s'ha demanat que tots els vaixells de les Illes Balears que volen veure l'eclipse des de la mà se'n vagin a 3 milles nàutiques en fora de la costa per evitar aquest problema.
Però és que això ha d'estar estipulat per llei.
Tot això s'ha de regular, no?
S'ha de regular. Sí. No està estipulat per llei, que jo sàpiga, però s'ha de regular.
Per favor, roba parlaments de les Illes Balears.
No sé, a veure, ja hi ha una comissió oficial del govern de les Illes Balears fent feina amb aquests aspectes. Eh? En 4 grups de treball, el grup de salut, el tema de les ulleres, per exemple, el tema de turisme i comunicació, per explicar a tothom què ha de fer i què no ha de fer, el tema de mobilitat, que és molt delicat, que inclou terra i inclou la mà, i el tema de divulgació, en el qual ja hi som, en el qual xerram de totes aquestes dades que vos estic donant, que són importantíssimes perquè serem l'epicentre mundial d'astronomia durant 96 segons a les Illes Balears.
Clar, perquè tu has dit terra i mà, des de l'aire, no importa que mos hi posem perquè no se veurà gaire.
Se veurà perfectament, anem a veure, si qualcú té la sortada, que jo ve pensant, man, si tu agafes un avió de Düsseldorf i just aterres a les 8:31 minuts a damunt l'aeroport, ho faràs a les fosques i tindràs unes imatges extraordinàries. Però clar, això, si no se te retrasa el vol, si arriba bé, etc.
Ja jugar contra ses probabilitats.
Ja tenim molta sort.
Sí. I com, tornem als animals, com els ha fet ara des? L'any 1905, les gallines se van colgar.
Sí, se'n van anar a jeure al migdia.
Clar, eren les 12 al migdia, en aquest cas s'han les 8 de vespre, per tant, no
ja estan enfilades.
Ja no se desbaratarà tant, el seu
cicle. No, però el que sí se diuen els eclipses totals és que els animals tenen un comportament anòmal perquè passa qualque cosa que va al revés del seu cicle circadiari. La qual cosa, si tu tens al migdia un eclipse i se'n va la llum, per així dir, clar, tu no saps què has de fer. Els animals s'aturen de piular. És com si no sabessin què passa durant aquests segons de totalitat de l'eclipse.
I els humans?
Els humans. Bueno, quedam embambats. Sortia en el diari de l'any 1905 una curiositat que xerraven de les llegendes que hi havia en les civilitzacions primitives, que pegaven tots i fan molt de renou perquè si no se menjava el sol i aquest tipus de coses, i diuen que havien entrevistat una senyora d'Esport de Palma que deia que li havien dit, curiosament, que quan la lluna tocàs el sol i faria una espurna, una xispa enorme que cauria dins la mà, la secaria completament i que haurien d'esperar que plogués perquè tornàs a pujar la mà. I aquestes coses ho deien els mallorquins de fa 121 anys. És a dir, mos afecta a nosaltres? No, realment no, perquè són uns segons de fosca i, clar, nosaltres sí que no tenim aquests cicles circadiaris tan marcats com els animals, que sí. Clar, les gallines a les 8 i mitja, a les 9 menys 4, més o menys, tampoc s'enteraran de molt, però als migdia sí que els hi produeix un canvi en els animals. Ara, això sí, s'aturen de piula. Els ocells, si hi ha xiu-xiuetjos, pum, s'aturen. Això és curiós.
Molt. Vaja, tenim feina per aquest dia.
Clar, i ja que estan fent aquesta pedagogia de l'eclipsi, ja que tenim tot un expert, explicar una mica que jo no sabia que existien tant de tipus d'eclipsis, totals, parcials o anul·lars.
Exacte, que en tenim un any 28 d'anul·lar. Sí, senyor.
El 28 anul·lar.
El 28 anul·lar. Tenim tres eclipsis seguits, un darrere l'altre, 26, 27 i 28, els tres anys. El primer és el nostre.
26, que és total.
Sí, i és del 27
també.
Com
de Bonnie Tyler.
Totalment, tal qual.
I és del 27, però no el veuran nosaltres.
El veuran parcial, a les Balears.
Val.
Si m'ho anem, que jo ja estic fent tractes amb la meva dona, si partim a Cádiz, jo l'he dit ja, pescaito frito, platgetes, tortillita camarones, dia 2 d'agost, al migdia hi haurà una eclipse total de sol. Passarà per damunt Cádiz, damunt la península de San Fernando i la punteta de Tànger, damunt l'estret de Gibraltar. Que aquest precisament serà total i en 7 minuts de totalitat, no com els 96 segons d'aquí, a damunt Egipte. I ja m'han dit, tu no aniràs a Egipte? Jo, no, jo a Egipte, el mes d'agost, amb una calorada que fa por, al mig del desert del Sàhara, amb no sé quant de milions de persones que volen veure 6 minuts i 22 segons de totalitat damunt el temple de Luxor, no m'hi trobareu. Jo m'aniria una caleta de vora Chipiona.
Ni que t'hi convidassin.
Home, si m'hi convidassin, m'asseguressin que no hauria un agobiament total de gent, no m'ho plantejaria, però no està dins dels meus plans. No, no. Jo, el 25 que passa per damunt que nostre, jo he de ser a Mallorca. Això ho tenc claríssim. Hem de ser aquí i hem de mirar la crisi, l'hem de veure i l'hem de documentar. El 26, un altre eclipse total que passa per damunt, s'apunta de baix de la península Ibèrica. I el 20... Això era el 27, que he dit, sí. El 26. I el 28, eclipse anul·lar. Què és un eclipse anul·lar de sol? És el que es diu un ring of fire, un anell de foc. Què passa? Els eclipses es produeixen de sol quan la lluna se posa, se col·loca davant del sol. Però l'òrbita de la lluna no sempre té el mateix tamany. La lluna de vegades està una mica més enfora de la Terra i de vegades està una mica més a prop. Quan la lluna està una mica més a prop de la Terra l'anomenen superlluna, quan la lluna plena. Això n'han sentit parlar, s'anomena una superlluna tal dia, tal mes, no sé què. Però en el punt que la lluna està en el punt més allunyat de la seva òrbita i és lluna plena, li diuen una microlluna, que és tan lluna com les macrollunes, evidentment. Però aquesta minilluna, aquesta microlluna, quan passa davant del sol i hi ha un eclipse, no arriba a tapar completament el sol i deixa una anella en el voltant que fa que no se tapi del tot el sol. En van tenir un aquí l'any 2005, d'eclipse anul·lar de sol, i va ser curiós, perquè veus ombres que tenien la forma de ser eclipse. Això és curiós.
I què passa si està ennigulat?
Que, ai, mort és linda. Ja podem pegar vots. Si està ennigulat no se veurà res més que se fosca. Se farà fosc, hi hagi ennigulat o no hi hagi ennigulat, se farà fosc durant 36 segons. Però no se podrà veure el camí que du la lluna per davant del sol fins que el tapa i se destapa.
Com en guany que no han tingut buit de la seu. Perquè hi havia ningú.
Així és. I tampoc van tenir la llum de la rossassa de llevant que sortia per la de ponent aquell dia. Perquè també va venir gos, que jo era. Sí, senyor. No van tenir... Perquè això no ho podem lluitar. Aquí, si està anigulat, ja està.
No hi pot fer res.
Esperen que no vengui cap borrasca.
Fa dos anys o tres, que dia de la Mare de Déu d'agost va fer una aigada de por. És a dir, però no jugarem amb sense possibilitats.
No. Jugarem amb il·lusió.
Això sempre.
I amb esperança, que això és important.
I amb responsabilitat per allò que veig.
No, i també és importància de la tasca divulgativa que fa en Pep Marcús, recordem, mestre, astrònom i president del Club Newton. I te volia demanar si creus que aquests fenòmens... Nosaltres avui hem fet una classe de ciències, en tu. Però no sé si creus que aquests fenòmens apropen més la gent a la ciència o són més per fer negoci? Ho dic perquè també saquear Armada per dia 12 d'agost no serà fàcil circular.
No,
ja de normal, en l'estiu, no es faci circular per Balears, no vull pensar el que serà el dia d'abans i el dia després, perquè tota aquesta gent que vendrà a veure aquest eclipsi dirà, ja aquí som, queda un parell de dies i aprofito per anar a veure la Seu, vaig a veure la Fundació Miró i vaig fins Solla.
Per exemple, sí, el tema negoci. S'està fent molt de bomba i platillo damunt els dubbes que se gastaran la gent quan venguin aquí en els hotels i tanta preus desorbitats, perquè jo també m'han comentat d'habitacions per 5.000 euros. Això, en esport de Solla, existeix. Hotels de luxe, evidentment. És a dir, que va per davant el guany econòmic, som així a Mallorca. El primer que veiem, aquí podem treure profit. Tothom que tingui una barqueta, un lleutet, a qualsevol tipus de, no vull dir zodiac, però barqueta, els podrà llogar. I els duran a la mà, que no han de mastecar carnet ara per dur...
Esperen que 3 milles nàutiques per evitar...
Esperem que sí, esperem que els qui manin les barques sàpiguen que són 3 milles nàutiques i no se posin davant, no sé, una penya perquè és molt guapo. I tot això darrere negoci. Tothom intentarà fer negoci, que és el que més surt. Ara, a nivell divulgatiu, no hi ha negoci que pugui competir amb els 90 segons de totalitat d'una eclipsi total de sol. El món s'atura. És una cosa completament antinatura i és de la natura. Per això vull dir que si a nivell divulgatiu s'ha d'explicar perfectament el que és, s'han de tenir mesures de seguretat, han de tenir un pot de seny per evitar desplaçaments innecessaris aquest dia, i segurament un abans i un després, i sobretot tenir paciència, molta paciència, perquè imagineu-vos que anem, no sé, m'ho inventaré, a Port de Vall de Mossa a veure l'eclipsi, és fantàstic, no hi ha una barcota davant que mos impedeixi veure-lo, el veïn, veïn la Porta de Sol, i després volem partir perquè a les 9 i mitja o a les 10 tenim hora en el restaurant de Llubí, mos podrem oblidar del restaurant, perquè la saturació serà increïble. El que demana la gent, que tingui paciència i que hi hagi sortides escalonades de la gent que vagi a llocs amb accessos difícils.
Pep, darrera pregunta, ja saps d'on el veuràs, tu no ho diguis, eh?
Jo sé d'on el vull veure, però encara no estic segur si el podem veure d'allà.
D'acord.
Sí.
Dia 29 d'abril, ho sabràs.
Exacte.
Tot, ja m'he apuntat en el calendari.
Molt bé.
29 d'abril.
Quedau-vos 12312/2 a CISO per aconseguir les ulleres homologades. Les podeu comprar on vulgueu. No, no és una marca, CISO. CISO és un número que indicarà que aquestes ulleres mos protegiran la vista. I recordeu, dia 29 d'abril, quan deia Margalida, mirar la posta de sol des d'on la volem veure dia 12 d'agost. I si som a casa nostra, calculat 287 graus, perquè des d'allà, des d'on siguem, a 287 graus, podran saber si aquest eclipsi el veurem o no. Jo és que ara ja me sent com a Sheldon Cooper. Les coses com són. I mira que a mi lo de l'eclipsi m'era un poc igual. Però és que jo ara, fris,
serà
dia 12 d'agost. Per veure-ho. És que has...
Has
creat una necessitat.
Totalment, Pep.
Idò, esperem que tothom la tingui, però que pensi un poquet amb el cap.
Sí,
sempre s'ha de vestir bé.
Bé, encara mos queden mesos que anirem divulgant a poc
queden
a poc.
Mesos, no queda tant.
A partir d'ara te posam a la nostra agenda de contactes preferits, Pep.
Molt bé. En volem, ven aquí i en xerram.
Moltes gràcies, Pep.
Gràcies a vosaltres.
Ara tornem.
Vetres Ràdio és cultura. Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin.
Però és que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Que no sigui per allò, obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Quina paraula creus que s'està perdent?
Bon dia. Una paraula que escoltava i que ara no sent dir a ningú, és... És que n'hi ha tantes per triar. Però, bueno, triaré una que és cuitó. Cuitó és una paraula que m'agrada molt i que vol dir quan una persona fa més via de la que toca. O la via que toca, vull dir, com que avui en dia tothom sempre espera el soclòrum per fer les coses, que tothom té molta vessa, molta peresa, i la cuitó és no tenir son, ulls espolsats i fora son i a fer les coses tot d'una, abans que sigui massa tard. Au, idò, que tingueu un bon dia.
Marotades i marotismes, amb Joana Marató.
Tenim aquí, és l'alegria dels dilluns, i és la Joana Maroto. Com estàs?
Bon dia, Margalida.
Benvinguda.
Com estàs?
Bé, estic jo un poc regirada
de
tot allò que m'ho ha explicat en Pep.
I jo ben regirada perquè hi ha una boirada. Quan sortigueu d'aquí no hi veureu dos pans en fora. Hi ha una boirada. No sé, s'ha fet com aquesta boira espessa per encombrer borrasco, saps això? És una no, vos ho dic en sèrio. Ara, si no...
No sabem si és Palma o Londres.
O Londres o encombrer borrasco, saps? O cins borrascosos. Però bé,
jo m'agrada més dir Withering Heights.
Withering Heights, bé, i d'això.
Més internacional, ell.
Bé, jo de... Què tal, estimats? Però no sé si dir-vos criatures, fauna diversa, com estàu, què tal vos va, què tal heu començat la setmana. I supos que entendreu que vos parli així, perquè, com hem pogut comprovar aquest cap de setmana, la cosa va d'això, d'animals, animalons i animalots.
Capítol 158. Entre animals, animalons i animalots, coses veurem.
Setmana hem tingut doble ració de fenomen viral. D'una banda, els Therians, de l'altra, la moneda Punch, abandonada per la seva mare, que ha provocat més coes que a les rebaixes de Black Friday. I pel mig, la humanitat corrent cap al zoo i esgotant peluixos com si s'acabés el món. Però anem a pensar, si vos sembla. Tot. Primera pregunta. Sabeu que és un Therian? N'heu parlat també fa una estona.
Sí.
Teniu clar el concepte Therian?
Jo ja té primer de Therian.
Sí, no? De Therian, perdó, que tu ho dius així com toca. Bé, no és una beguda energètica ni una marca de sabatilles. És un terme que ve de Therianthropy, del grec Therion, bèstia, i de Anthropos, humà. I atenció, no és que es transformin físicament, no tenim lluna plena pel mig, sinó que s'identifica espiritualment o psicològicament amb un animal no humà. El fenomen s'ha fet viral a TikTok, a Instagram, a YouTube, on adolescents sobretot es presenten com a moixos, com a llops, com a cans, o fins i tot com a llames o foques. Sí, haver dit bé, foques o llames, que això mateix estorada. Però bé, ja que abans heu parlat de l'animal que vos representa segons l'any xinès, Margarida, tu i jo som un porc...
Sí, ho he dit bé,
sí, 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 sí. Quin animal vos agradaria ser? No és qui sou en el calendari xinès, sinó quin vos agradaria... Si ara haguéssiu de triar ser un Therian, què t'agradaria ser a tu, Xisco?
Jo vaig comentar ahir esports en joc. No, jo, per fer un homenatge a Lola Flores, a mi m'agradaria ser un tigre.
Ah, sí, allà, com te comes?
Com el tigre, que me coma el tigre. Tus carnes morenes.
Jo com en Yorgos Lanthimos en aquella pel·lícula vaig ser una llagosta.
Una llagosta. Jo crec que un koala. M'agraden molt els koales.
Sí,
com... no sé...
El més cute, que diuen.
El més cute. Que, diuen... que te peguen una sí, grapada i al·lucines. Però jo mirava uns dibuixos de petita, no sé si li recordeu.
En Mofli.
En Mofli, i jo volia un Mofli que meva. Igual que en Xisco volia una moneda, jo volia Mofli, un Mofli. Mira, Mofli, quieres ser tu amigo.
Sí, sí. Todo es divertido.
Sí, no, que
com era en Mofli, eh?
En Mofli. Bé, dit tot això, el fenomen s'ha fet viral, ja vos ho de TikTok, Instagram, els adolescents senten això, i a les xarxes hi ha com una mena de debat, també de memes i de befa, indignació també, i sobretot com una sorpresa generalitzada, perquè al final penses, de veres, això m'ha arribat també, per molt que mos hi esforcem en entendre o en empatitzar, és veres cert que mos costa d'entendre. Igual que costa d'entendre, tot sigui dit, aquesta altra moda de passejar un ca invisible o imaginari, que no sé si també ho heu vist. Ara s'ha parlat de moda lo de Hoggy Dogging, que és gent que passeja amb una corretja un ca que no és.
Però duen corretja a si mateix.
Hi ha una corretja
sí.
No, a
l'aire. Perquè no el trepitgem, menys si no els entenem.
Margarida, que bona. Va fer gràcia, però no, no pot trepitjar perquè ells també ja assumeixen que com imaginari que és...
Pot ser trepitjat, d'acord.
Però bé, no passa res. Bé, la moratada del dia és pensar que fa 20 anys la gent tenia fotolots amb frases d'en Paulo Coelho i ara... Correm, o corren aquesta gent, a quatre grapes per al parc. I jo me demano, això és evolució o què és? No se sap. Valdres que penseu que és?
No tenc opinió al respecte.
Jo és que he modulat l'opinió en aquest sentit. Jo no es començava, me va fer com a gràcia, vaig dir que venguis meteorit ja perquè el món s'enfonsa, però després...
I ara has empatitzat un poc.
Més que empatitzar, he escoltat en els experts, que és allò que s'ha de fer, i molts de psicòlegs i molts de psiquiatres diuen que això no és, no ho han de contemplar com una malaltia, és a dir, no és licantropia clínica, que és qualcú que se pensa que és home llop, que això sí que és un problema psiquiàtric que
sí,
ja
sí,
està
totalment
tipificat, sinó que són joves que allò que necessiten a sentir-se part d'un grup. No tenen poble, no tenen barri, no tenen comunitat, i fer-se ferien els hi permet pertànyer a un grup.
I a tots mos agrada pertànyer a un grup. Dit això, nosaltres també hem parlat amb els pers, però anem a ambientar una miqueta més aquesta secció. Amb aquest home llop a París, o a Palma, o allà on sigui de les Balears, vos he de contar que jo també he investigat un poquet, i vos he de dir que he pogut llegir coses que m'han creat una mica l'atenció. Els psicòlegs en general em parlen de senyals d'alarma que no acaben ni de saber llegir o d'entendre, no? Des de la psicologia clínica diuen que és un mecanisme d'evitació. No és que vulguin ser un animal, en realitat, com deia en Xisco. El que volen és deixar de ser humà que pateix, que no en caixa o que té por, i TikTok es veu que ven una idea una mica perillosa, perquè si el món humà fa mal o no t'entén, potser no hi pertanys en aquest món. Conseqüència, idò, aquesta genteta se compra una màscara i al final penses és més fàcil ser un llop a un vídeo, a YouTube o allà on sigui, que un jove lidiant amb baixa autoestima. Potser trien evadir-se de l'ansietat, de les inseguretats, o com a desconnexió de la realitat que viuen. Necessitem que algú ens faci tornar en aquesta realitat i tocar de peus a terra. Com de nosaltres també hem parlat amb experts i, de fet, hem demanat a la psicòloga Susana Iborra que mos faci una valoració al respecte i mos diu això.
Se han convocado quedadas de Terians por toda España y no han sido muy positivas, casi no han acudido, pero sí que se ha congregado muchísima gente, muchos con curiosidad por qué era eso de los Terians y muchos otros móvil en mano dispuestos a reírse y a burlarse de ellos. Al final, todas esas personas congregadas estaban dando de algún modo la razón a los Terians. Yo tampoco querría pertenecer a la raza humana si ser humano significa eso. La adolescencia es una etapa en la que se construye nuestra identidad. Si recordamos la nuestra, sabremos que en general era muy importante el sentido de pertenencia, pertenecer a algún grupo que nos hiciera sentir menos solos, importantes, válidos, en función de nuestros gustos. En mi época estaban los populares, los del fútbol o algún deporte de equipo, los heavies o metaleros, los grunge, los hippies, los empollones. La tribu urbana nos arropaba, nos decía, está bien ser como eres. ¿Qué sucede cuando sientes que pues, todo está patas arriba, que cada vez estamos más aislados a pesar de estar tan conectados, que hay una crisis brutal de empatía? Que antes de tender una mano para ayudar al accidentado, sacamos el móvil para grabar su equivocación y reírnos de ella o su dolor. Como adulta medianamente sensible, me duele, me causa rechazo, pero ¿y nuestros adolescentes? En esa identificación con lo animal hay un abrazo a ciertos valores o actitudes o conductas que asociamos a los animales, como por ejemplo la lealtad, y un rechazo ante lo que supone en la sociedad de hoy ser humano.
Veu d'experts, que en aquest cas també parlen, no?, de falta d'empatia, perquè, com també heu sabut o heu pogut veure i escoltar, molta de gent anava en aquestes trobades de terians que no han tingut molt d'èxit a gravar-los, no?, per riure-se'n d'ells. I és veritat que molt falta una mica d'empatia. Aquesta és la primera qüestió que volíem tractar.
No, que també, perdona, Joana, també sí. Una cosa és la terian i una altra cosa és la furri.
També,
que ja existia, sí, el moviment furri. Que si voleu diferenciar un terian d'un furri, és que un furri camina. És a dir, va vestit d'animal, però camina dues grapes.
Exacte.
I fa la seva vida normal.
Mos han votat abans, els furrits són fandom, disfressa i personatge antropomòrfic. Els terians, en canvi, parlen d'una identificació interna, no d'un cosplay. És a dir, no és m'agrada el llop, és jo sóc llop, sinó que la diferència entre una cosa i l'altra.
I s'ha de diferenciar dir... d'espet play... que és quan, per exemple, si tu ets intimitat t'agrada vestir-te de moixa, això és una altra cosa.
Sí.
És que són, no, són com a estadis... Són com a... Miau. Són com a estadis diferents.
Exacte.
Que tu, per exemple, te vesteixis de koala...
No, de koala no, però de, sí,
de koala, de koala amb horitzontal, doncs això no és un problema, perquè això són jocs del cova.
No m'he disfressat mai de koala, però saps que m'he vaig disfressar una vegada i va ser un disfress meravellós, perquè me varen deixar de qualcú que el tenia i era fantàstic, i era d'esquirol. A mi m'agradava molt d'esquirol de petita. Hi havia una lata en el meu poble que tenia una gavi supergrossa i tenia un parell d'esquirolets i eren preciosos, a mi m'encantaven. I qualcú li va deixar a ma mare aquesta disfressa d'esquirol. Me recordo que d'una covota que no me podia ni
és
seure.
Mai de saps. És a dir, sempre, qualsevol cosa que imaginem, la superes.
A més, sé que era primer o segon de GB, perquè tenia 7 o 8 anys, una cosa així. O sigui que m'he disfressat d'animal, però no me sentia un terian. Però bé, aquesta és una primera part d'aquest Marotades d'avui. La segona és aquesta altra, la mona a punys i la febre d'espeluix.
Mi mono a medio y yo viaja.
Discutim si som humans, llops o híbrids de wifi, apareix la moneda punx abandonada per sa mareta, petita, adorable i amb aquella mirada que te desmunta de dalt a baix. Resultat, i de, atenció, allau en el zoo.
Oh, sorpresa.
Oh, sorpresa. Famílies fent coa com si regalassin pisos, adults sense criatures fent stories amb filtres de corets. I atenció, perquè a una botiga molt coneguda s'han acabat o s'han quedat sense existències de peluixos d'aquest mico o moneta.
Ah, perquè és d'aquesta coneguda,
sí.
De...
Jo havia parlat el nom, però avui dematí en Xisco...
Flex.
Exacte, desmuntable. I en Xisco ho ha fet molt bé per no dir nom, i jo dic, jo tampoc he de dir nom.
Sí. I la moneda que té aquesta moneda de veres és d'aquesta botiga. Ah,
o sigui,
no sembla
com a mínim. I és una moneda que va com a dins una bossa, i la desplegues, i hi ha aquesta moneda que en punys s'ha fet seva.
Adorable.
És adorable. Què passa? El capitalisme emocional funciona millor que qualsevol campanya institucional.
Totalment.
La gent no només veu la moneta, vol el record, el peluix, la foto, el reel, i si pot ser, la sensació d'haver participat en aquest trending topic. I vull demanar a vosaltres que trobeu d'això, perquè, clar, jo d'entrada he pensat, marotisme aplicat, som capaços de discutir si tenim ànima de llop, però després mos barallem per un peluixet de 9 euros. Vosaltres com penseu? Han tornat una mica boets amb aquestes cosones?
Jo crec que sí. I sobretot, han posat molt en pràctica aquella llei de l'economia del bé posicional, que una cosa mos agrada en tant que és nostre i no d'una altra. Passen sos peluixos, passen ses cases, passen sos homos. És a dir, que valoram allò que tenim en funció de què és nostre i no d'una altra persona. I sabre que els peluixos s'estan exaurint i que poca gent podrà fer-se un vídeo, una foto o penjar qualsevol cosa a Instagram fa que se desbloquegi aquesta necessitat.
I d'ahir pot ser, Xisco, el que uneix aquests dos fenòmens és això, la necessitat una mica de pertinença. Uns la troben identificant-se amb un animador, altres abraçant-se amb una versió de cotofluix, que és aquest peluix. I en definitiva jo crec que vivim en una època on tot se viralitza, la identitat, la tendresa, l'abandonament d'aquest animal, la diferència, i nosaltres, com a bons humans, o no, anem corrents-os a darrere, a dues potes o a quatre, sigui com sigui. I la pregunta que així mollaré aquí en l'aire no és si el món ha tornat boet, com vos demanava jo. La pregunta és, si fóssim Terians, quin animal seríem després d'un cap de setmana com els que hem viscut? I amb aquesta pregunteta jo deixo que els nostres oients i les nostres oients...
no han tingut molt d'èxit.
No, és que no han tingut gent d'èxit. Dic que ha tingut més èxit la gent que ha anat a gravar-los, però veurem quin quadre no feien, o quina performance no feien.
Clar, però també les persones...
Mos han de fer por, mos
no
han de fer mirar
tot. No hi han anar, perquè tampoc no se val
molt com, de vídeo.
Com un xou.
O que són, en el final, material de TikTok.
I de befa,
o de poca empatia, no ho sé.
Sigui
com sigui, que estan estat els temes que volien tractar avui. I jo a cap un altre... Un dia més, que jo dic, que recurrent som darrerament. A cap en ses espais que mos canten allà de stop. Stop in the name of love, per favor.
Joana, moltes gràcies. L'espai que sempre acaba bé.
Sempre acaba bé. Sí.
Adéu,
sempre
gràcies. Sumen. Fins la setmana que ve.
Ràdio és participació.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IB3. Tots donam una mà a Abaimar.
El 1 de març és el dia de les Illes Balears i també l'aniversari d'IB3. I ho celebram amb convidats ben especials i actuacions musicals en directe. Més de 30 hores cara al públic amb les emissions d'Esports 3 en Joc, Tèntol, La Gran Vida, No Venim en Manual, Òrbita 3, Amb Olivetes, Vida Saludable i el concert d'aniversari d'IB3 Ràdio amb Animals Marins i Random Risk. Del divendres 27 de febrer al dilluns 2 de març, vine a veure la ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El Guateque Musical.
Avui acabem el programa amb música avui dedicada a les estrelles, Xisco, com així.
Així és, ja que hem entrevistat l'astrònom Pep Marcús, seguirem estant l'as i dedicarem en aquest cosot celestes, en llum pròpia, la nostra selecció musical d'avui i començarem amb moltes, moltes estrelles, tantes com un milió. Qui canta? En Xanguito.
I sent com s'apaga el món fins que no m'agrada.
només hi quedem tu i jo. Milions d'estrelles banyaran el cel i la nit mos trobarà. Milions d'estrelles banyaran el cel i tu i jo dins l'univers.
Una estrella en mi jardín, publicada el 1970, forma part del disc Amores i va consolidar Mari Trini com una de les compositores més personals del moment. Aquí l'estrella no és astronòmica, sinó emocional, una metàfora delicada sobre l'amor i la llum enmig de la fosca.
Ahora ya sé dónde te escondes. Ahora ya sé en donde habitas tú, pero no sé el por qué has venido de nuevo aquí a mi jardín.
Tothom canta ara, sí, fins i tot en
Miquel. Ah, això és formatge.
La Mari Trini.
Que no és de la teva època.
No, gens ni
no
mica.
No passa res. Fa cantera
que és de bona,
cançó. Sí,
sí, cues. Bé, en què estrella estarà és un dels grans himnes pop del 2000 a Espanya. La frase del títol remeta una idea molt universal. Quan perdem algú, miram al cel i ens demanam en quina estrella haurà anat a aterrar. Pop lluminós amb un punt de nostàlgia que sona així.
Moment ara per als catarres i un sostre fet d'estrelles, una imatge potent sobre l'amor i la llibertat sota el cel obert. Que soni.
Hay una estrella de los planetas combina espiritualitat i psicodèlia amb l'estrella com a símbol de guia i transcendència. El nom del grup, per cert, ja és tota una declaració d'amor a l'astronomia.
Hay una estrella en lo alto del cielo. Hay una estrella. Si no puedes dormirte, fíjate en ella, está brillando en mitad de la noche, está brillando.
In Excess, la banda australiana liderada per Michael Hutchence, és sinònim de rock elegant dels 80 i també 90. Shining Star continua aquesta línia d'energia i carisma.
La influenciadora i multimilionària Paris Hilton també va cantar el 2006 una cançó dedicada als estels, Stars Are Blind. La cançó juga en la metàfora que fins i tot les estrelles, és a dir, les celebrities, poden quedar cegues per amor, pobre Paris.
Impossible fer una playlist d'estrelles sense Antonio Font. El grup mallorquí ha convertit l'univers en territori musical propi. Les estrelles del cel combina imaginari, especial, quotidianitat i poesia.
I amb la mateixa peresa d'un home d'esterrella un piano inventaríem les estrelles del cel i globes de molt bons pistatxos. I amb la mateixa pobresa omplim et cendrem una llosta i mos pensam que menjam de sa fruita madura, sa carn olorosa.
I acabam amb la poesia d'Antonio Font i aquesta cançó, Ses estrelles del cel. Com estrelles tenim aquí, Miquel Junc, Celestí Oliver, Xisco Nadal i Toni Cardell. Demà tornem a una ferrada.
Que es tarda, s'apaguen.